i que ens ajudi també a vèncer els nostres obstacles i a ser generosos i tenir un cor alegre, caritatiu i bondadós amb tothom.
El Pacte per la Infància a Catalunya.
La participació social de la infància.
Atorgar als infants i adolescents el valor i el respecte igual que als adults.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya. Bona música, bona ràdio, bona fórmula. És la fórmula Estel de Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.
Sovint, quan parlem entre persones de fe cristiana, solem trobar un inconvenient a la nostra societat, i és que, en general, per les persones que no són religioses, com ho puguem ser nosaltres, trobem que hi ha poca espiritualitat. I pensem nosaltres que és una mancança important de la nostra societat, que caldria que la gent jove ja comencés a preguntar-se coses, a experimentar amb la seva espiritualitat, i que no fos tot un entorn tan materialista, tan basat en el consum, en les coses físiques, en les coses que es poden tocar i sentir.
Però si bé és ben cert que hi ha tanta gent que viu allunyada d'aquesta espiritualitat, i sobretot entre la gent jove, també es fa ben palès que hi ha molta gent que està cercant, que està buscant una cosa diferent, i a vegades precisament no la troben perquè no busquen en aquest camp espiritual on veritablement trobarien això que estan cercant.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Doncs sí, efectivament, ja som aquí amb tots vosaltres, el Mario Ramírez de les Vies de Sol, David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, per fer-vos companyia prop d'una hora. I us desitgem molt bona nit a tots els que ens esteu escoltant en aquest moment a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ja sabeu que això és el missatge en una ampolla, un conjunt de reflexions que a través de la paraula i de la música cerquem en el món espiritual des d'un punt de vista humanista, cristià i progressista. Si això t'interessa, o creus que et pot interessar, o si ja ens coneixes, doncs ens pots fer companyia al llarg d'aquesta estona i esperem ajudar-te en aquesta cerca que plegats anem fent cada dia i que tan beneficiosa ens pot ser. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tota la companyia de gent que tenim aquí al voltant d'aquest programa, doncs això, de caràcter espiritual, que aprofundeix en aquesta cerca espiritual, que es pregunta coses, que es planteja les situacions que no ens agraden a la nostra societat, i que fa propostes de com podria ser, doncs, una societat renovada, una societat en la que l'espiritualitat hi fos més present. I una manera d'accedir a l'espiritualitat també pot ser la música. Ja ho sabeu, la música és un dels continguts importants d'aquest programa. També la música ens pot ajudar a la reflexió. La música també ens pot acompanyar en les estones de meditació. Música, la que escoltareu aquí, de missatge cristià o amb temes afins als valors cristians, o música, com solem fer per tancar, música relaxada, tranquil·la, instrumental, per fer una mica de pair tot això que us estem proposant en el menú d'aquesta nit. Comencem amb música, amb un grup que ja escoltàvem fa uns dies. La setmana passada vam descobrir el darrer treball de Papel Maché, un grup, doncs, amb valors cristians molt actualitzats, inclús amb la proposta pop-folk, que, doncs, és una proposta molt fresca, molt actual i amb continguts també molt propers. Avui sentim com ens parlen de la manera de sentir la seva espiritualitat i ens comenten que se senten com un estel, no com un estel dels de la nit, sinó com un estel dels que es fan volar. Un estel que condueix Déu, que condueix Jesús, i nosaltres, enganxats per aquest fil, doncs, gràcies a ell, podem enfrontar els vents i podem enfrontar les dificultats perquè ens sentim lliures, però lligats a la mà de Jesús.
Oh,
Afortunadament, vivim en una època i en un país en la que la voluntat del poble té bastants números de ser escoltada. De fet, quan hi ha moviments populars que són secundats per un gran nombre de persones, per un nombre significatiu de persones, els polítics es veuen obligats a absorbir aquest moviment o a fer seves les demandes del poble si volen, doncs, continuar en la seva carrera política. Però de la mateixa manera que això passa, que la política ha de veure reflectit el que succeeix al carrer, també ens passa, i massa sovint, que les il·lusions del poble acaben, de vegades, veient-se frustrades per les, no sé si serien males arts, però com a mínim per les deficiències del sistema polític que prima massa la força dels partits, per exemple, i això acaba, pot acabar desfent la il·lusió del poble.
Per això avui ens preguntem què li està passant al nostre país que no avança cap a la independència. Pensem que la manca d'unitat en la pluralitat. Fan falta diputats i diputades amb vocació de servei al poble que els ha escollit i que exercitin el seu poder en la mesura proporcional a la força que els han atorgat els vots rebuts. Per entendre'ns, imaginem-nos que el Parlament és un recipient on hem de fer una barreja de pintures per aconseguir el color escollit pels catalans a les urnes. Si cada color es manifesta tal com és i respecta la intensitat adient a la proporció que li correspon, obtindrem el color democràticament escollit. Però tant si el color majoritari vol brillar més per ofegar els minoritaris, com si tenim colors minoritaris que volen ser més cridaners per fer-se veure amb més intensitat que la proporció que els vots li han atorgat, aleshores el color obtingut no es correspon amb la voluntat del poble. A Catalunya hi ha massa diputats i diputades amb massa afany de poder i protagonisme sense ser conscients de la força proporcional que les urnes els han atorgat. A Catalunya hi ha massa polítics que volen polititzar de forma partidista allò que originàriament era del poble i sense signe polític. A Catalunya hi ha massa grups de poder, a dreta i a esquerra, que volen influir en com ha de ser aquest saborós pastís que hauria de ser de tots i per tots. I així, pensem, sense sumar i només contrarrestant, no arribarem mai enlloc, no arribarem mai a la independència. Quina llàstima que els qui estaven esperant que això passés els hi estiguem posant tan fàcil. Però nosaltres no ens voldríem pas quedar amb aquesta visió que potser avui és un tant pessimista. Pensem que, en realitat, la veu del poble no s'ha de fer escoltar només a les urnes quan toca votar. El poble ens podem fer escoltar cada dia a través dels mitjans de comunicació, a les xarxes socials, amb les nostres opinions. I això també influeix molt als nostres representants polítics.
pasado borró. Su muerte trajo mi redención. Y hoy puedo cantar.
Afortunadament som lliures, libre, i també des del punt de vista religiós. A vegades hi ha gent que veu la religió com una cosa que treu la llibertat, i no és així. Això ens ho explicava molt bé el Daniel Calvetti amb aquest tema, libre, des del seu treball En Paz.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Seguir col·laborant amb aquestes idees tan fantàstiques que ens dona el Papa Francesc en la convocatòria d'aquest any de la Misericòrdia. I per això repassem aquestes obres de misericòrdia. Avui comencem les obres que són anomenades corporals. Ens explica un fet que a vegades a la nostra societat, entre tantes presses, s'oblida. Tothom té coses molt importants a fer. Tothom va de pressa cap aquí, cap allà. I a vegades, amb tot aquest enrenou, ens oblidem que hi ha persones que han hagut de fer una aturada, a vegades, afortunadament, per un temps, perquè estan malaltes. I sovint oblidem aquests estats transitoris, o no, perquè a vegades hi ha malalties que són llargues o permanents, però aquests estats que, encara que fossin transitoris, tots ens hi podem trobar, i a vegades oblidem visitar aquestes persones que estan malaltes entre tantes presses. I això és el que ens diu aquesta primera obra de misericòrdia, que és important que ens en recordem d'aquestes persones que s'han vist obligades a fer aquest parèntesi en el seu ritme de vida i que es poden sentir més soles. I està bé que també els fem companyia en aquest estat.
La malaltia, per les persones que la pateixen, no només implica una alteració objectiva, sinó la percepció que aquesta alteració és un mal. El procés de malaltia ens allunya de la societat, ens fa conscients de la incapacitat en una societat que sobrevalora la productivitat, el fer coses, el tenir un valor en l'àmbit laboral, empresarial. Més enllà d'això, la malaltia sovint ens situa en una posició de dependència. La societat capitalista, que fomenta l'individuació, que promou una filosofia que desmembra les comunitats, no toleren les persones dependents. I, per aquest motiu, els malalts senten aquesta espècie de rebuig social. Un malalt necessita d'hospitals, d'atenció especialitzada, de cures particulars, i totes aquestes coses se surten de la normalitat de les nostres vides. Emmalaltir, doncs, està mal vist. Encara són escassos els fruits de les noves, velles tendències en medicina que pretenen atendre les persones des de la salut i no pas des de la malaltia. Si sumem a la situació de malaltia les possibles alteracions socials, manca de familiars a prop, immigració, discapacitat, situacions que, de la mateixa manera, generen també exclusió social, la malaltia pot arribar a ser un dels processos més negatius pels que passem les persones. Nosaltres, com a seguidors de Jesús, cal que estiguem a prop de les persones que pateixen. Ell mateix, en nombroses ocasions, es va mostrar proper amb els malalts, tot parant-los atenció i guarint-los. Potser nosaltres no podem guarir malalts, però sí que els podem confortar amb una visita. Cal que, veient Jesús en cadascuna de les persones que pateixen, i que els donem l'atenció que li brindaríem a Jesús mateix. Bé, ens va dir, estava malalt i em vau visitar. I així, aquest és el motiu pel qual nosaltres, identificant Jesús en cadascuna de les persones malaltes que coneixem, o fins i tot, doncs, si no en coneixem, podem anar també a treballar amb ONGs que es dediquen a acompanyar malalts. Doncs cal que nosaltres, us dèiem, veiem Jesús en les persones malaltes i anem a prestar-los aquest ajut.
Vaig rumiant i cada dia em torno a embolicar. Només sé que no ho veig clar i no sé el perquè d'allò que fa. Jo no sé de què, però em coneixes. Vull seguir-te ara i per sempre. Quan dic mestre, on t'estàs? Sento, vine i ho veuràs. Que vaig caminar, a poc a poc em vaig obrint allò que tu em vols anunciar. Jo no sé de què, però em coneixes. Vull seguir-te ara i per sempre. Quan dic mestre, on t'estàs? Sento, vine i ho veuràs. Vine i ho veuràs. Thank you.
Amb Canta la teva fe descobríem aquesta cançó per les persones que cerquen des del treball l'amor no passarà mai. Aquesta cançó és la que podíem sentir. Vine i ho veuràs. Parlant de com volem que sigui el nou país, la nova República Catalana, hi ha persones que creuen que hauria de ser una república laica i n'hi ha d'altres que pensen que hauria de ser aconfessional. Això, que a algunes persones els pot semblar el mateix, no ho és. Fa uns dies una colla d'especialistes van compartir les seves reflexions al voltant d'aquest tema a la Fundació Claret, perquè, en realitat, a Catalunya ens importa i no ens és indiferent el fet religiós. Volem que la nova Constitució catalana contempli els nostres desitjos de debò.
El dissabte 30 d'abril, la Fundació Claret va organitzar unes exposicions per part d'especialistes per tal d'ajudar a pensar com volem que es defineixi una Catalunya independent en matèria religiosa. El títol de la jornada va ser Catalunya laica o aconfessional? D'altra banda, fa uns dies, en motiu de la celebració de Sant Jordi, Església Plural va adreçar una carta oberta al president de la Generalitat demanant-li un any més un Sant Jordi aconfessional. I tot això, què vol dir i per què preocupa? En els dos casos exposats hi ha un denominador comú. A Catalunya no es vol pas arraconar el fet religiós de la societat, ja que no es volen pas oblidar les seves arrels cristianes. Però sí que es demana que els actes institucionals no s'identifiquin amb una religió concreta. Per entendre'ns, i continuant amb l'exemple de Sant Jordi, el que es demana és que la celebració de la missa de Sant Jordi no sigui organitzada des de la Generalitat de Catalunya amb tota l'oficialitat que comporta, sinó que la missa sigui organitzada per algun bisbat de Catalunya, posem per cas el de Barcelona, i a aquest acte religiós hi siguin convidats tots els representants polítics i autoritats. Fins i tot, alguns d'aquests actes religiosos podrien ser interconfessionals. Això és una Catalunya aconfessional que, en cap cas, com alguns contraris a la religió pensen, és una Catalunya que escombra el fet religiós, de cap manera. I també és normal que es mimi d'una manera especial a les religions cristianes, començant per la catòlica, ja que en aquesta cultura cristiana hi trobem les nostres arrels.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Sun is high above and winds are stilling up, and all I wanted
Aquesta és una música que podríem dir amb un segell particular i exclusiu d'aquesta artista irlandesa, Enya. Hem escoltat Pale Grass Blue des del seu darrer treball, Dark Sky Island. En aquesta societat que li agrada tant penjar etiquetes i forjar estereotips, s'està arribant a un punt en què gairebé es troba normal que quan es tracta de pensar en joves o d'organitzar alguna cosa per a joves, ja no es tingui en compte el fet religiós, perquè es dona com per fet que als joves això poc els interessa. Això pot ser un estereotip creat o interessat, però en cap cas és tampoc la realitat. Però menys ho seria encara, perquè us imagineu que aquests joves, en lloc de ser considerats i etiquetats així tal com acabem de dir, fossin encoratjats a participar durant un temps d'una forma ben explícita, ben pràctica i ben dinàmica del fet religiós.
Llegia fa poc en una novel·la com un grup de soldats japonesos fets presoners per l'exèrcit anglès a l'acabament de la Segona Guerra Mundial quedaven sorpresos en descobrir que a Birmània, el país on estava destacat aquell esquadró nipó, tots els homes havien de passar, com a mínim, un cop per un noviciat budista. En aquell grup de soldats, el fet, aquest coneixement, va suscitar una discussió. Una discussió sobre les diferències entre els països com Japó, en què els homes eren obligats a fer el servei militar, i Birmània, en què els homes havien de fer, per dir-ho d'alguna manera, un servei religiós. Uns deien que Japó era més industriós que Birmània, mentre que uns altres deien que aquest darrer, que Birmània, és molt més espiritual. Els uns deien que Japó viu en la cresta del progrés, mentre que d'altres justificaven que Birmània viu d'una manera més senzilla i natural. Realment, Japó és una de les catedrals del consumisme al temps que Birmània viu amb un ritme assossegat sense explotar desmesuradament els seus recursos naturals. Aquí, en el programa, no es tracta de que vulguem fer una defensa de l'estil de vida a Birmània, entre altres coses, perquè tampoc no sabem quin és, per exemple, l'índex de pobresa, com són els serveis socials, el respecte de les llibertats a Birmània, etc. Però sí que en el nostre país trobem molt, molt, molt a faltar una bona educació espiritual dels nostres joves, perquè no creguin només en salvar-se ells mateixos a través de les seves obres, tot intentant ser amos dels esdeveniments, i aprenguin una mica, només una mica, a despullar-se d'ells mateixos i gaudir de la comunió amb la natura, de la comunió amb els homes i de la comunió amb Déu. Una comunió que els conduirà a una pau duradora i portadora de felicitat. Us imagineu com seria aquest país si, com deia el Miquel Albert, els joves fossin encoratjats a fer un any de noviciat religiós?
Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Ni tus pecados podrán apagar el amor, ni tus pecados podrán apagar el amor que yo te tengo. yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. Las aguas no podrán apagar el amor. Las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, que yo te tengo. Tengo, que yo te tengo. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. No hay nada más fuerte en este mundo que el amor de Dios. No hay nada más profundo que su misericordia y su ternura. Nada podrá destruir ni apagar el amor que Dios nos ha manifestado tener en su Hijo Jesucristo. Las aguas no podrán apagar. Las aguas no podrán apagar, las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar. El amor que yo te tengo, nada lo podrá apagar.
Ens fa molta gràcia la imatge de la portada del disc de la germana Glenda, que es titula Nuevamente a solas con Dios, on es veu ella en una habitació força fosca, on per una finestreta petita entra un cabal important de llum que la il·lumina a ella amb el seu hàbit, asseguda a terra, amb la guitarra i amb una Bíblia oberta al davant. I aquestes són les músiques que ella ens ofereix, músiques per la pregària, per entendre la Bíblia. I la que escoltàvem avui era aquesta: les aguas no podran apagar el amor. Res no pot apagar l'amor que Déu té per nosaltres.
Missatge en una ampolla. Destapa. Descobrim el missatge.
A la Bíblia trobem invitacions a cercar, i cap tan directa i tan ben explicada com la que avui revisem a l'Evangeli de Mateu, al capítol 7, versets del 7 al 12. I és que el que hem d'aprendre és a veure d'on traiem la nostra font, on anem a cercar. De la mateixa manera que quan tenim set sabem que hi ha determinades coses que no les podem veure perquè no ens faran passar la set, que només l'aigua fresca i bona és la que realment ens pot fer passar de debò la set, i a més ens serà saludable, no com altres begudes. Sabem també que quan cerquem hem de cercar en un lloc on puguem trobar doncs, una resposta fresca i saludable, com és la resposta de Déu que ens dona a través del seu fill Jesús. Escoltem el fragment que us dèiem de l'Evangeli de Mateu, capítols del 7, del capítol 7, versets del 7 al 12.
Jesús ens diu: demaneu, i Déu us donarà. Cerqueu, i trobareu. Truqueu, i Déu us obrirà. Perquè el qui demana, rep. El qui cerca, troba. I a qui truca, li obren. Qui de vosaltres, si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra? O bé, si li demana peix, li donarà una serp? Així doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del Cel donarà coses bones als qui les hi demanen. Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin. Aquest és el resum de la llei i els profetes.
Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino, no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido. Que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda indiferente de esa gente que aparenta conmigo, que no me quiere en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que no me pierda en el aire cansado de respirar. Pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido llanto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino.
que sin tu cariño no me dejes solo y perdido. Sin ti no encuentro el camino, sin ti me quedo solito. El que espera algo a cambio conmigo, que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a ser el camino. Si aprendo a ser el camino.
Doncs això, perquè no ens perdem, cal cercar en la font adient, i Jesús és la millor, te la recomanem. Que no me pierda, des d'un altre sentit, cantat pel Diego Torres, des d'aquest seu treball, Un mundo diferente. Els cristians celebrem de forma especial Nadal i Pasqua. Per això, en el Rosari tenim els misteris de goig per la primera festivitat, Nadal, i els misteris de glòria per la segona, la Pasqua. Per això encetem els misteris de glòria amb la resurrecció de Jesús. És aquest el primer misteri. I aquest és un passatge que trobem reflectit en els quatre evangelis, si bé, com sempre succeeix en tots els relats evangèlics, hi ha matisos diferents en cadascun d'ells. Nosaltres avui, per explicar aquest primer misteri de glòria, la resurrecció de Jesús, hem extret el relat de l'Evangeli de Mateu en el capítol 28, versets de l'1 al 10.
Passat el dissabte, quan clarejava el diumenge, Maria Magdalena i l'altra Maria anaren a visitar el sepulcre. Tot d'una, hi hagué un gran terratrèmol. Un àngel del Senyor va baixar del cel, feu rodolar la pedra i s'hi va asseure al damunt. Resplendia com un llamp i el seu vestit era blanc com la neu. De por d'ell, els guàrdies es posaren a tremolar i van quedar com morts. L'àngel digué a les dones: «No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No és aquí. Ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu en el lloc on havia estat posat. Aneu de seguida a dir als seus deixebles: ha ressuscitat d'entre els morts. I ara va davant vostre a Galilea. Allà el veureu. Aquest és el missatge que us havia de donar». Immediatament elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als deixebles. Però tot d'una, Jesús se'ls va sortir al pas i les va saludar. Elles se li acostaren, se li abraçaren els peus i el van adorar. Jesús els digué: «No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran».
I així arribem al final del programa d'aquesta setmana, un programa que hem compartit amb molta, molta il·lusió amb tots vosaltres, el Mario Ramírez a les vies de sol, Miquel Albert Soler i jo mateix, el David Siscar. Esperem tornar-vos a trobar d'aquí una setmana i que pugueu gaudir, si és que ho heu fet avui, dels comentaris, de les reflexions que triem per compartir amb vosaltres.
I mentrestant, si voleu fer-nos arribar suggeriments, opinions, comentaris, estarem molt contents de rebre-les al nostre correu electrònic info@missatge.org, info@missatge.org. I per avui res més, us esperem la propera setmana.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Missatge en una ampolla, amb Miquel Albert Soler i David Siscar.